Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui, sota el títol Psicosi no és només una peli, parlarem de trastorns i malalties mentals. I per fer-ho ens acompanya en Sergio Herrera. Molt bon dia, Sergio.
Hola, bon dia, Olga.
En Sergio és psiquiatre al Centre de Salut Mental Infantojuvenil de Sants Montjuïc, de la Fundació Sant Pere Claver. I a veure, sembla que cada vegada parlem més de salut mental, però no sé si diries que en general encara ens costa parlar amb naturalitat, que potser és als mitjans que ho fem, però després en el dia a dia costa.
Bueno, es una buena pregunta. Efectivamente, el tema de la salud mental está cada día más en la conversación, ¿no? Yo diría que seguramente a raíz de la pandemia, a raíz de esta situación que todos hemos vivido, pues como que nos fijamos más, ¿no? Pero diría que hay, digamos, algunos matices que poner, ¿no? Efectivamente, todas las cuestiones, todas las condiciones y problemas de salud mental tienen una mayor visibilidad, ¿vale? Pero posiblemente las personas con dificultades, con trastornos más severos y más incapacitantes, continúen invisibilizadas. Por otra parte, es importante no confundir lo que sería el malestar de la vida cotidiana con los problemas de salud mental, ¿no? Entendemos que la vida cotidiana acarrea una serie de malestares que serían normales y típicos, ¿no? Y que es importante también un poco diferenciarlos de los problemas de salud mental, ¿no? Vendría a ser lo que se ha dado en llamar la patologización de la vida cotidiana.
Doncs mica en mica, ara anirem desgranant tot això que ja ens has donat moltes pistes del que podem parlar. Segons l'Organització Mundial de la Salut, el 2021, un de cada 7 joves d'entre 10 i 19 anys patia algun trastorn mental. La depressió, l'ansietat i els trastorns de comportament estan entre les principals causes de malaltia entre els adolescents. Però què passa si no ens ocupem d'aquestes malalties? Quan són malalties, tenen conseqüències a l'edat adulta? Els dificultarà tenir una vida plena quan siguin adults? I mentre són adolescents? No sé, Sergio, si l'adolescència és una etapa especialment important en què s'ha de cuidar molt el benestar emocional.
La adolescencia, Olga, efectivamente es una etapa especialmente importante. Todas las etapas del ciclo vital en la cual se producen cambios y transiciones, digamos, hay que estar especialmente pendientes, ¿no? Porque la adolescencia es una etapa preciosa, llena de potencialidades, pero efectivamente, digamos, ofrece un mayor riesgo de posibilidad de trastorno, ¿no? Es un momento en el cual es la transición entre la infancia y la edad adulta, ¿no? Produce un cambio de roles en el chico adolescente con respecto a la familia, con respecto al cole, con respecto a la relación consigo mismo, ¿vale? Se tiene que resituar y en este momento de transición, pues efectivamente puede haber un mayor riesgo.
I per això és el risc, perquè és un moment de transició.
De transició, efectivamente.
Fins a quin punt és important que es promogui la salut mental? Tu deies, en general, sí, està tot més visibilitzat. Ara, quan tu tens una situació més complexa, aquí ja potser no se'n parla tant.
Efectivamente. Sí que es importante visibilizar y promocionar la salud mental, pero entendería que como una dimensión más, como un ámbito más en lo que es la vida de la persona, Seguramente es un error el invisibilizarla, es un error el ocultarla, pero es un error también entender que es la más importante de todas, ¿no? Es una dimensión seguramente fundamental, ¿no? Acompañada de todo lo que tiene que ver con la salud física, de todo lo que tiene que ver con lo habitacional, con la educación, con lo laboral, etcétera.
¿Y hauríem de diferenciar entre trastorn y malaltia mental?
Sobre todo en infanto juvenil preferimos hablar de trastorno, ¿vale? De hecho, las clasificaciones internacionales, el DSM americano, la CIE-10 de la OMS, utilizan el término trastorno porque viene a representar, a fijarse más en la dimensión funcional de la persona y seguramente no adopta una dimensión tan ligada al estigma. Preferimos el uso del término trastorno. El término de enfermedad vendría seguramente a sugerir una analogía con lo que son las enfermedades médicas, ¿no? Con una causalidad biológica conocida y, bueno, pues con marcadores biológicos que nos permiten su diagnóstico. En salud mental todavía, lamentablemente, estamos lejos de eso.
Es complicado.
Es complicado, efectivamente. Todavía no disponemos de un marcador biológico que nos ayude al diagnóstico, o que nos defina al diagnóstico de ninguna patología, y el diagnóstico sigue siendo clínico, sigue siendo mediante, bueno, la la impresión y el curso clínico.
Tot seria més senzill, no?, si amb una simple analítica, quan et miren i com estàs de ferro, com estàs de sucre, diguessin, a veure aquí, potser, certa tendència, seria més senzill.
A lo mejor empezaríamos a sobrar unos cuantos.
No, home, diríem que no hauria de sobrar ningú, no?, que es tracta de... Era una broma. Hi ha factors de risc, per això, que puguin perjudicar la salut mental o predisposar els joves a patir trastorns de salut mental?
Efectivament, hay muchos factores de riesgo, ¿no? Claro, sería complicado también desgranarlos. Habría factores de riesgo que tienen que ver con lo temperamental, con lo biológico, pero seguramente será más interesante que nos fijemos en aquellos en los cuales podemos incidir, ¿no? Y precisamente la literatura otorga una mayor incidencia a todo lo que son la adversidad en la vida, ¿no? Las circunstancias adversas, todo lo que son situaciones de violencia, todo lo que sean situaciones de abuso, de negligencia. En la infancia temprana, sobre todo, que es la época en la cual se está conformando el sistema nervioso, ¿no?, y la maduración, pues todo esto es fundamental y bueno, pues posiblemente muchas veces tiene una categoría importantísima.
Hi ha diferents tipus de trastorns, tu deies. En el cas dels joves, per no estigmatitzar, no parlarem de malalties, sinó de trastorns. Però suposo que no és el mateix tenir ansietat que ser dislèxic, que patir una depressió... Mm. O que una psicosi, això, normalment la psicosi arriba quan ja sis més adult, oi?
Claro, efectivamente hay muchos tipos de expresión del sufrimiento mental, ¿no? Hay muchos tipos de expresión del sufrimiento psíquico, ¿no? Y cada cual, bueno, pues responde a una dinámica concreta, ¿no? Y efectivamente, pues hay algunas que tienen una mayor incidencia que otra en las personas. Efectivamente, como tú dices, la psicosis, bueno, pues suele aparecer más tarde, ¿eh? Pero aquí estamos hablando de estadística, ¿eh? Digamos, por poder y existe la casuística también de casos en la edad más adolescente.
¿Y hay trastornos, por ejemplo, que siguin más habituales a unas edades o a unas otras? Deies, igual que la psicosi, encara que sigui per estadística, ja és més a l'edat adulta, però suposo que, no sé si amb un nen de 2 anys no deu ser habitual un trastorn alimentari.
No és habitual, però efectivamente podria darse. Quiero decir, efectivamente, la edad de expresión en la cual vemos los trastornos de la conducta alimentaria, la anorexia nerviosa, la bulimia, tendría más que ver con el momento adolescente, que además es un momento de cambio corporal y es un momento en el que, sobre todo por el contexto cultural en el que estamos, las chicas están, bueno, más focalizadas en la imagen corporal, ¿no? También como defensa ante otros malestares muchas veces, ¿vale? Pero podríamos encontrar también patología alimentaria en edades inferiores y también posteriores a la adolescencia.
I en les primeres etapes, a la infantil, diríem, quins són els trastorns més habituals?
Infantil, quins són els trastorns més habituals?
No sé si estic pensant en els nanos que van a l'escola, comencen a llegir, a escriure números i arriben un dia amb un diagnòstic que o tenen dislèxia o discalcúlia o potser tenen un TDAH.
Esto es bastante frecuente. Digamos, en los centros de salud mental, ¿no?, y también como psiquiatras, como psicólogos, no abordamos los trastornos, las dificultades del aprendizaje, ¿no?, que quedarían un poco más circunscritas al ámbito escolar, que además son competentes y tienen la capacidad tanto para diagnosticarlos como para abordarlos, como también para establecer las adaptaciones que sean oportunas para, bueno, para que los chavales puedan continuar con su escolaridad, ¿vale? Claro, la casuística en salud mental infantil es compleja, es complicada y podríamos encontrar, digamos, trastornos ansiosos, trastornos depresivos, etcétera, y también, bueno, pues más trastornos más comportamentales, entre los cuales estaría, bueno, pues el TDAH que has mencionado.
Com es pot afectar en el seu dia a dia? Incideix en els estudis? O sigui, és important que hi hagi un acompanyament perquè això que potser és una trava, bé, doncs es pugui dur amb normalitat, potser amb més esforç, amb unes pautes, però que es pugui superar?
Claro, de forma muy diferenciada, ¿no?, según el caso. Quiero decir, no, el hecho de tener un determinado diagnóstico de salud mental no nos implicará de forma matemática, de forma fija, un pronóstico, ¿no? Digamos que el pronóstico, y sobre todo en la edad infantil, siempre es abierto, ¿no? Con lo cual, efectivamente, cabe la posibilidad de una buena evolución, ¿no? Digamos, con un soporte adecuado, ¿no? Con un soporte terapéutico, pero también con un soporte educativo, ¿no? Y familiar, claro.
Anem al suport familiar, l'entorn, la família, els adults. ¿Com poden adonar-se o poden adonar-se de que està passant alguna cosa?
Muchas veces es la familia la que se da cuenta. Hay veces que es la escuela la que da la voz de alarma. Digamos que el modo de expresión del malestar emocional en la infancia es muy variado, ¿no? Y muchas veces tampoco los chicos no funcionan exactamente igual en los diferentes contextos, ¿no? Y a lo mejor a nivel familiar pues estamos funcionando relativamente bien y es en el colegio donde tenemos dificultades o viceversa, ¿no? Digamos que sería bastante variable, pero efectivamente es muy importante, digamos, que la familia pues esté alerta, ¿no?, ante la aparición de estas dificultades.
A partir del moment que salten les alarmes, és igual si és a casa o si és a l'escola, què haurien de fer la família?
Pues yo creo que algo bastante concreto, que es teniendo en cuenta el sistema sanitario, ¿no?, tal y como está estructurado, ir al pediatra, que es el profesional que ha de hacer la valoración inicial, ¿eh? El pediatra, digamos, está capacitado para diferenciar cuáles son aquellas dificultades emocionales que podrían requerir ayuda especializada o cuáles él puede manejar, ¿no?, mediante, bueno, mediante el consejo, ¿no?, mediante la asistencia, mediante adecuarse un poco a las dificultades de la familia.
¿Alguna recomendación?
Escola de Família, estem amb en Sergio Herrera, és psiquiatre al Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil de Sants Montjuïc, de la Fundació Sant Pere Claver, i estem parlant de salut mental, de trastorns i de la importància de la salut mental, i ja ens ho deia el separador, anem a parlar de recomanacions, perquè sempre hi ha materials que ens poden ajudar en aquest acompanyament, pel·lícules, sèries, contes, jocs, una excusa per seguir tirant del fil i per parlar. I la veritat és que avui hem trobat moltes, moltes pel·lícules, documentals, i hem fet una petita tria. Comencem per un documental recent, de l'any passat, 2021, sobre joves i salut mental. És Desnudos.
¿En qué momento te das cuenta de que tienes un problema?
¿Qué fue lo primero que sentiste con la pérdida de tu madre?
¿Cómo explicarías lo que te pasa?
¿Cómo crees que entiende la gente la salud mental?
És un documental preciós dirigit per la Txell Esteve i la Diana Casellas, Desnudos, un des i un guió i un nudos, perquè els protagonistes, aquests joves que tenen converses amb persones del seu entorn, família, amics i parelles, es despullen, no?, mostren els seus problemes, què els ha passat, i alhora van desfent nusos, tots aquells problemes, tot allò que costa parlar, perquè notes que fins i tot són parelles, a vegades un fill amb la mare, una noia amb una amiga, que tot i haver parlat molt, els costa, encara se'ls fa un nus a la gola quan han de parlar de determinades coses. A vegades és gent que té psicosis, a vegades és una noia que la mare es va suïcidar, potser gent que té depressió i que ens posa en situació, amb calma, per parlar d'uns temes que habitualment potser fem un titular i diem que hi ha un increment de suïcidis, que és important la salut mental, però no arribem a aprofundir, no?, en general.
Sí, efectivamente, como hemos comentado antes, ¿no?, parece como que en los últimos años hay la tendencia pues a hablar más del tema, ¿no?, porque es un tema que está en la conversación, que está como casi de moda, ¿verdad? Pero efectivamente cuesta también un poco profundizar en lo que es las dinámicas que hay detrás, ¿no?, las dinámicas relacionales, las dinámicas personales, etcétera, cuáles son las dificultades que sufren las personas que sufren estas dificultades.
Per tant, mostrar els clars obscurs, però també els clars, perquè aquí hi ha un procés d'anem avançant i anem o convivint amb el que ens està passant o superant-ho, també és important.
I tant, poner en valor la potencialitat i poner en valor les possibilitats de recuperació, que són importantíssimes.
Segons la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, la meitat dels trastorns mentals s'inicien als 14 anys o abans, però en molts casos no es detecten ni es tracten. Quines conseqüències pot tenir no abordar un trastorn mental d'un adolescent?
Bueno, pues malas, ¿no? Malísimas. Efectivamente, en la medida en la que no se trate, digamos, el sufrimiento pues se prolongará o ya llegará a producirse, digamos, llegará a funcionar la persona como una forma de estar en el mundo, ¿no? Digamos, yo funciono así, yo soy así, ¿vale? Y bueno, pues las consecuencias serán malas para, tanto para su vida personal como para su vida familiar en el futuro.
Per tant, la detecció i el tractament el més aviat possible és un dels millors aliats.
Indudablemente.
La pandèmia ha empitjorat la situació, tu deies al principi, no? Potser és que ara n'estem parlant més perquè des de la pandèmia tots hem patit. Tots ens ha passat alguna cosa, hi ha gent que potser més greu, però tothom es va sentir tancat, angoixat, haver de gestionar aquesta incertesa. Però el que ha fet és que s'hagin també disparat nous casos i que s'hagin aguditzat la gent que ja en tenia i que es trobava a casa.
Es complejo porque realmente, digamos, los profesionales hemos asistido, digamos, con una cierta expectación al tema de las repercusiones de la salud mental en la pandemia. Y cuando estábamos más en el confinamiento más estricto, nuestra sensación o la sensación que teníamos muchos era de que no había tanta afectación, ¿no? Digamos, había una impresión superficial en la cual, según la cual los menores estaban funcionando o llevándolo bastante bien, Las consecuencias han sido más a largo plazo, han sido más a posteriori, ¿vale? Y, bueno, hemos visto que los chicos se han visto privados de experiencias que son fundamentales para su desarrollo, ¿no?
Cuando dices los chicos, te refereces a los adolescentes, sobre todo.
Los adolescentes y los niños. También hemos visto un aumento de la patología en la edad infantil, aparte del adolescente, ¿no? Todo lo que fue la interrupción de la continuidad de la vida escolar, de la continuidad de la vida social, etcétera, esto ha tenido unos efectos, ¿no? Al mismo tiempo que en muchos casos, sobre todo en aquellos casos de personas más desfavorecidas o que viven en entornos más hostiles o en entornos en los cuales puede existir incluso violencia de algún tipo o abusos, pues entonces se han visto más expuestos a estas vivències.
Fa uns dies, parlant amb un pedagog, ens deia que estem patint una mena de xoc posttraumàtic des de la pandèmia de la Covid, que lliga una mica amb això que tu dius, no? Que és una cosa que ha anat sortint més a llarg termini, que no ha estat immediat.
Así es. De hecho, también, en algunos casos de chicos que atendemos y que ya estaban, bueno, pues tenían algún problema, algún trastorno de salud mental más severo, ¿vale? Lo que observamos durante la pandemia, en muchos casos, no en todos, fue una mejoría paradójica de su situación, una mejoría que era falsa, que era ilusoria, ¿no? En el sentido de que bueno, pues lo que se había producido era una disminución de la exigencia fuera, de la exigencia social y de la exigencia escolar, con lo cual muchos de estos chavales con dificultades, bueno, pues encontraron una especie de paraíso, entre comillas, ¿no? Yo estoy en mi habitación y con mi ordenador y las dificultades emocionales cedían. Claro, ¿a qué precio, no? Al precio de incrementar el aislamiento, de incrementar las dificultades relacionales y de no avanzar en la adaptación y en la integración. Luego, cuando hemos vuelto a salir, ¿no? Pues estas personas se han encontrado con más dificultades.
Hem apuntat Desnudos, el documental. Ara tenim una sèrie que aquesta fa un tractament bastant diferent a la de Desnudos. Es tracta de Los Espabilados.
Me llamo Michelangelo. Tengo 14 años. Pero en esta vida, no sé, es demasiado joven para nada.
Somos muy respetuosos con nuestros internos.
¿Y por eso estáis aislados de nosotros?
¡Venga!
No tienes ningún problema.
Los Espabilados és la sèrie Movistar Plus creada per l'Albert Espinosa, on un grup de joves que estan interns a un centre psiquiàtric s'escapen convençuts que qui està malalta doncs és la societat i no ells. Bé, algú podria pensar que és poc seriosa en el tractament dels trastorns i les malalties mentals, però igualment pot servir d'excusa per parlar-ne perquè és una sèrie que va funcionar molt entre els preadolescents, adolescents, i al final és una excusa, no?, per dir, és que hi ha gent que sí que està en un centre, que sí que ha d'estar internada, que sí que ha de seguir un tractament i que potser té una vida més complicada.
Me interesan mucho las referencias que comentas y la verdad es que tomo nota para poder abordarlas y para poder verlas en algún momento, ¿no? Tanto Los Espabilados como el documental de Desnudos. Claro, en lo que se refiere más al tema de la internación, No es un recurso que no es nunca el recurso principal ni el recurso habitual, ¿no? ni el plan A en el abordaje de los problemas de salud mental, ¿no? Sino que tiene un lugar importante, ¿no? Es una, digamos, una forma de trabajo compleja que tiene un lugar importante en el tratamiento de patologías o de trastornos que afectan de forma más seria, ¿no? a la vida de la persona, ¿no? Y que están teniendo dificultades severas que no se pueden abordar fuera, ¿no? Con lo cual, internaciones se hacen más en hospitales generales, ¿no? Aquí en Barcelona tendríamos el Hospital Clínic, el Hospital Sant Joan de Déu, que tiene unidades especializadas que son las que lo llevan a cabo.
La següent recomanació és una altra sèrie, també de Movistar Plus. Escoltem un minut sencer de tràiler. Val la pena sentir-lo sencer, perquè sembla que la primera meitat és una cosa i la segona meitat, tot i ser la mateixa cosa, pot semblar una altra completament diferent.
Sonríe, presume de verano, de amigas, de tetas, de las fiestas que te pegas. Y así todos sabrán que eres alguien que merece la pena. Te darán likes, te seguirán en Instagram, o mejor aún, te envidiarán. Muestra al mundo entero que eres feliz. Tienes 16 años, la época más bonita, la más intensa, la que siempre vas a recordar. O eso dicen. ¿Cómo no vas a ser feliz si tienes toda la vida por delante? No cuentes tus problemas, no digas que estás triste, que te sientes sola, que no tienes novio, que aún eres virgen, que te gustaría caer bien a todo el mundo pero no sabes cómo conseguirlo, que estás agobiada, que intentas estudiar pero no puedes, no te concentras, se te va la cabeza a otras cosas y si suspendes no te admitirán en ninguna universidad y entonces no encontrarás trabajo, aunque tampoco sabes en qué te gustaría trabajar. Por no saber, no sabes ni quién eres. Si te paras a pensarlo no sabes casi nada, así que mejor no te pares. Sonríe.
Això és Escam Espanya, és l'adaptació pàtria de l'Escam original, una sèrie sueca que mostra la vida d'un grup d'adolescents. Quina dualitat, no? És la mateixa noia i una cosa és la que es mostra i una altra cosa és la que potser li passa. La primera no només és la que es mostra, però també pot ser la que sent, no? Entre el que mostro i el que potser està passant, entre com em sento i com crec que se senten els altres, que sempre surten guapos i s'ho passen de meravella. És complicat gestionar tot això. O sigui, ara ser adolescent es mucho más complicado.
Bueno, en la adolescencia es fundamental y seguramente si recordamos nuestra propia adolescencia, ¿no? La mía ya un poco lejana, pero
la
bueno,
mía también.
Pero recordaremos que también nos importaba mucho la importancia, digamos, la opinión de los demás, la opinión de los pares, la opinión de los iguales, y esto en esa época adquiere una importancia fundamental, ¿no? Digamos, nos miramos en ese espejo, ¿no? Y se pasan a relativizar, pues seguramente más la opinión de los padres, etcétera. Ahora mismo lo que lo complejiza, ¿no? Esta es una necesidad, digamos, humana, ¿no? Que en la adolescencia sucede, pero lo que hace más complejo es efectivamente la eclosión de las redes sociales, pues que hace que la repercusión de estas opiniones, ¿no? De que estas miradas o de que estos comentarios, pues pueda ser mayor.
Diversos estudis evidencien que les xarxes socials generen malestar entre els més joves, sobretot Instagram, sol ser el que queda més malparat. Els joves que consumeixen més de 2 hores de xarxes socials són més propensos a patir problemes de salut mental, sobretot símptomes d'angoixa i depressió. Què haurien de fer les famílies? Perquè ja estan els adolescents, en teoria hi ha unes normes que s'han de complir, però aquella estona amb la que sí que poden estar amb el mòbil, és possible que vagin veient aquelles vides ideals que potser no coincideixen amb la seva.
Bueno, yo creo que utilizar el sentido común, utilizar las redes sociales, digamos, con moderación, tiene una parte positiva, ¿eh? Efectivamente, no caigamos en el error de demonizar todo lo nuevo, ¿no? Claro, por ejemplo, hablábamos de la pandemia. Claro, pensaríamos que hubiera sido, ¿no? En una situación de confinamiento que para todos era novedosa, que hubiera sido también de los adolescentes y de los adultos sin las redes sociales.
¿No? Sense un móvil, sense
claro,
el WhatsApp.
Efectivamente, digamos, nos han ayudado a poder mantener las relaciones, ¿no? Y a poder mantener conexión unos con otros. Luego, efectivamente, tiene una serie de riesgos y a partir de aquí, bueno, pues es importante establecer limitaciones, ¿no? Favorecer y fomentar otro tipo de actividades que no tengan que ver con lo digital, ¿no? Porque de nada vale prohibir si los chavales no disponen de otra alternativa, ¿no? Sí. Si no tienen, digamos,
alguna cosa habrán de hacer.
Efectivamente, otras alternativas de ocio, ¿no? Se hayan aprendido, digamos, a poder ocuparse de su tiempo libre de una forma un poquito diferente. Aparte de esto, todas las medidas, evidentemente, en función de la edad del niño, de control parental.
Doncs ara anem al que ja és un clàssic de finals dels 80.
Touchstone Pictures presenta Robin Williams como John Keating, profesor.
Decidme, ¿es una daga eso que veo delante de mí?
Filósofo.
Me gusta Byron, le doy 42 puntos, pero le fallan las piernas.
Orador.
Tito, trae acá a tu amigo.
Y fundador del Club de los Poetas Muertos.
¿Entonces era un grupo de tíos que se sentaba a leer poesía?
No.
¡Ding! Pero gracias.
Es una película del 89, El Club de los Poetas Muertos, d'en Peter Weir, amb en Robin Williams, que interpreta aquest professor, en John Keating, que inspira un grup d'alumnes a crear el Club de los Poetas Muertos. Una pel·lícula que crec que a aquestes alçades ja podem fer spoiler i podem dir que un dels joves se suïcida. Però clar, el suïcidi també cada vegada tenim més notícies. Tot just la setmana passada es publicaven les xifres de l'estudi de la Fundació ANAR sobre la conducta suïcida i salut mental en infants i adolescents a Espanya i bé, arribaven a la conclusió que s'ha disparat i que és la xifra més alta en els darrers 10 anys. La Fundació té una línia d'ajuda telefònica, un 57% de les trucades d'ajuda les fan nens i adolescents. L'edat del nen o adolescent amb conducta suïcida es mou entre els 13 i els 17 anys. Els 13, que són joveníssims, i la mitjana en el cas d'ideació és de 14 anys i els 15 quan és tentativa. Sovint hem sentit a dir que parlar del suïcidi funciona com a efecte crida, com si parlar-ne donés idees. Cal parlar del suïcidi amb naturalitat?
Pensamos que las conspiraciones de silencio en general no son una buena idea y que no hacen desaparecer el fenómeno que intentamos ocultar.
El silenci, ¿no? Dius, no parlar.
Efectivamente, el silencio no hace desaparecer el fenómeno, ¿no? Con lo cual, seguramente es importante hacer un acercamiento responsable. Creo que, efectivamente, en los medios de comunicación, durante un tiempo, incluso existía en el código deontológico el tema de no informar sobre las conductas suicidas, porque se entendía que podía ocasionar un cierto efecto mimético en las personas, ¿no? Eso creo que se llegó a llamar efecto Werther en su momento. Pero ahora mismo se entiende, ¿no?, que es mejor, ¿no?, y seguramente un acercamiento respetuoso, ¿no?, y un acercamiento cuidadoso a este fenómeno, ¿no? Digamos un poco desde el conocimiento profesional, ¿vale?, y huyendo de los detalles y del sensacionalismo.
Les autolesions també s'estan disparant. El 2021 les xifres parlaven d'un 250% més d'autolesions a la població jove a Espanya. Per això ara aprofitem per saludar l'Anna Cinta, psicòloga clínica adjunta al Servei d'Hospitalització Psiquiàtrica de l'Hospital Materno-Infantil de Sant Joan de Déu. Molt bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Les autolesions tenen algun tipus de connexió amb el suïcidi o no tenen res a veure?
Les autolesions és un problema que és diferent del suïcidi. Nosaltres parlem d'autolesions no suïcides per diferenciar-ho clarament del suïcidi, però sí que tenen connexió amb el suïcidi. L'autolesió és un dany intencionat sobre la superfície del cos, que normalment són talls, és una lesió que produeix sagnat, o contusions o cremades, i que els adolescents no es fan, en principi, amb la intenció de morir o amb la idea de morir. El que sí que s'ha vist és que si un adolescent s'autolesiona molt freqüentment, cada vegada ho fa de forma més greu, i això sí que és una variable de risc perquè desenvolupi idees de suïcidi i potser posteriorment intents de suïcidi. Per tant, són dos conceptes diferents, però sí que l'autolesió és un factor de risc pel suïcidi.
Mm-hmm. I què els porta a autolesionar-se?
L'autolesió normalment es defineix com una conducta que serveix per alleugerir un sentiment negatiu o un estat cognitiu, és a dir, un pensament negatiu, o resoldre una dificultat interpersonal, o induir un estat o una sensació positiva. De vegades és una manera que diem que és una estratègia disfuncional d'afrontar el malestar, d'afrontar totes aquestes emocions, pensaments, sentiments que són negatius i que l'adolescent no sap afrontar d'una altra manera. I troba amb l'autolesió una manera d'alleugerir aquestes emocions negatives de forma temporal.
Uh-huh. T'anava a preguntar si hi ha una edat habitual en què una persona s'autolesiona, però tu ja has fet referència a l'adolescent.
Comencen els estudis que hem anat fent. Jo pertanyo a un grup que es diu Greta, que és estudi d'un grup d'estudi de l'autolesió, que està format per... És un grup d'experts independent format per diversos hospitals de Catalunya. I vam fer una recerca recentment amb una mostra molt àmplia de pacients i l'edat mitja d'inici de l'autolesió era al voltant dels 12 anys. Vull dir que comencen molt, molt joves. I també les hem observat amb nois i noies de 9-10 anys.
9-10 anys?
Sí, en algun cas també 9-10-11 anys.
Que són nens?
Sí, són nens, no són ni adolescents en aquest cas. Però l'edat mitja d'inici acostuma, és el, amb tots els estudis, amb el nostre i també amb altres, és de 12-13 anys.
I a partir de quin moment es considera que algú s'autolesiona? M'imagino que no és suficient que una vegada es faci una cremada o que es faci un tall, que haurà de ser reincident, almenys.
Sí, es considera que per definir, diguéssim, per fer el diagnòstic d'autolesions no suïcides, durant l'últim any s'ha d'haver autolesionat durant 5 o més dies i de forma, doncs, d'una forma clínicament significativa, haver-se produït un dany clínicament significatiu.
La família, què pot fer? Perquè m'imagino que qui s'autolesiona no ho fa a la cara, perquè se li vegi. Crec que és l'entrecuix, no? Els braços a zones que no es vegin, que a vegades les famílies se n'adonen perquè fa calor i va màniga llarga. I li diuen puja la màniga i quan se la pugen se n'adonen que és que s'ha lesionat.
Sí, el tema de la família és un gran tema perquè quan parlem de persones tan joves és evident que el paper de la família és molt important. I aquí la família ha de demanar ajuda. Recomanem principalment demanar ajuda en un entorn més immediat, no tan psiquiatritzat, no tan especialitzat. I a partir d'aquí, doncs el metge de capçalera o el pediatre, i ell pugui valorar, doncs, si ha de derivar un especialista que pugui valorar el cas amb una mica més d'especialització. Perquè darrere d'aquesta conducta, que no és ni una malaltia ni és un trastorn, però sí que és una conducta problemàtica que requereix d'atenció clínica, normalment hi ha dificultats, doncs, això, de maneig de les emocions, de el que diem de regulació emocional, dificultats de relació amb iguals, de vegades dificultats de relació amb els pares, també, de vegades conflictes a nivell familiar. Hi ha moltes causes, no és una única causa, són moltes, i depèn de la gravetat del cas, de quant de temps fa que ho fa, de amb quina freqüència, de si hi ha altres problemes associats, doncs potser cal que sigui un especialista o potser no, potser de vegades amb una ajuda una mica menys especialitzada, més lligada a la comunitat, a l'entorn habitual, es pot reconduir.
I pot haver-hi pistes que la família intueixi que s'està autolesionant? Perquè, com deien, en principi no ho fan a llocs que siguin molt visibles.
No ho fan, però com que és una expressió del malestar i al final sempre hi ha una demanda d'ajuda, sí que és cert que al final ho acaben veient o ho veuen indirectament. Per exemple, a les escoles es veu, de vegades a l'institut els professors ho veuen o de vegades ho veuen els companys i companyes d'aquest noi o noia i ho diuen els pares i se n'acaben assabentant. És difícil que hi hagi una evolució molt llarga del problema i que els pares no se n'hagin assabentat. Però sí, clar, si a l'estiu van màniga llarga o es veuen restes de sang a les tovalloles del bany o totes aquestes coses són molt evidents. Potser no cal dir-ho de tan evidents que són, però, però sí, no? Però al final s'acaben assabentant perquè l'adolescent sempre acaba demanant ajuda. El tema és intentar identificar aquesta demanda d'ajuda quan abans millor, per posar-hi remei.
Tu ara deies coses tan evidents que potser no cal dir-les, però em fa una mica la sensació que això és com el bullying, que mai ningú vol pensar que el seu fill ni és un assetjador, o fill o filla, ni s'està autolesionant, que a vegades deus tenir moltes evidències al teu voltant, però que no ets capaç de connectar aquests punts perquè ni se't passa pel cap.
Això sí. Quan uns pares identifiquen que la seva filla, i dic filla perquè normalment són noies, s'està autolesionant, la reacció emocional dels pares és bastant rellevant, és important i és bastant negativa, des de la culpa que he fet jo, com he pogut no adonar-me'n que la meva filla estava malament, clar, a l'enuig de vegades, per què m'estàs fent això... la reacció emocional dels pares i la negació, que és el que tu deies, no? Que no podem, de vegades ho tenim davant dels nassos i no ho veiem, perquè la negació també és un mecanisme que ens ajuda, no? A no acceptar coses que ens sembla molt fort, perquè és fort per uns pares veure que la seva filla s'està autolesionant.
Mm-hmm. Sabeu per què és més habitual que s'autolesionin més noies que nois?
Això s'ha d'investigar més, no es fan prous estudis No s'han fet prous estudis tradicionalment que tinguin el gènere com una variable clínicament rellevant de cara a la recerca. Actualment sí que s'estan fent més, però no es disposa de gaires dades, però sí que sabem que són al 80-90% en els estudis són noies. I hi ha diverses hipòtesis. També una hipòtesi és que estiguem fent una definició del concepte d'autolesió que deixi fora autolesions que fan els nois. Això és una hipòtesi. L'altra és que realment les noies tinguin més malestar emocional. Una altra hipòtesi és que l'expressin més o que l'expressin d'aquesta manera i els nois l'expressin d'una altra. Aquí hi hauria moltes hipòtesis i mullar-se per una amb l'estat actual de la literatura i del que sabem és difícil.
Les autolesions sempre han existit, perquè segur que hi ha gent que ara ens està escoltant i diu és que no sabia ni que existien.
Sempre han existit, però fa 20 anys o 30 s'associaven només a malalties mentals greus. S'associava a trastorns greus de la personalitat, a trastorns psicòtics, a autismes greus. Ara la diferència és que ara s'estan veient en població no clínica, és a dir, amb nois i noies sense un diagnòstic psiquiàtric o de salut mental. I aquesta és la diferència. Sempre han existit, però abans estaven restringides a trastorns mentals greus.
I què pot fer la família, encara que no sàpiga que els fills s'estan autolesionant? Suposo que aquesta pregunta serveix per qualsevol persona que tingui fills, no? Però què pots fer per ajudar-los d'alguna manera, perquè ells sàpiguen que tu estàs disponible i que et poden demanar ajuda i que et poden dir que s'estan autolesionant, que no diràs, però, o sigui, que no renegaràs dels teus fills?
És complicada aquesta pregunta, clar. Per demostrar al teu fill que estàs disponible, això és molt, molt evident, com abans deia, però és estar disponible. Realment, per demostrar que estàs disponible, has d'estar disponible des del punt de vista conductual, has de compartir temps, has de sopar, deixar el mòbil. Sí, abans he sentit que parlaves amb el doctor Herrera del tema dels mòbils. Diem que deixis el mòbil o posem hores i els pares i mares estan sopant i responent e-mails de feina. Doncs per demostrar-li que estàs disponible has d'estar. I després, també la reacció als seus problemes convé que sigui validant, és a dir, que facis de caixa de ressonància de les seves emocions, empatitzar i demostrar-li que estàs empatitzant. I si l'emoció que tens en aquell moment és molt intensa, és una culpa o és un enuig molt intens, intentar baixar aquesta emoció abans de donar-li una resposta, perquè cal que la resposta sigui validant, que li facis veure que estàs empatitzant amb el seu malestar, no treure-li importància, no donar respostes ràpides i superficials i solucions que són invalidants, perquè són com solucions fàcils, ràpides, que l'adolescent al final amb el que es queda és doncs, que no li ha donat importància això, no m'ha escoltat, se sent incomprès, se sent poc escoltat, ignorat. D'aquesta manera, això és el que hem d'evitar, que l'adolescent se senti així. També és cert que hi ha adolescents que tenen més tendència a sentir-se així, ells, per la seva manera de ser. Que davant d'una mateixa resposta d'un pare o una mare, un adolescent se sentirà més comprès i un altre, que és més sensible, se sentirà més incomprès. I això són variables que són difícils de fer com receptes generals.
Bé, però tot i que no hi ha recepta general, ho tindrem en compte. Anna Cinta, psicòloga clínica adjunta al Servei d'Hospitalització Psiquiàtrica de l'Hospital Materno-Infantil de Sant Joan de Déu, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu. Adéu.
Que vagi bé. Adéu.
Adéu.
When was the last time that you did nothing? And by nothing, I really mean nothing. Hi, I'm Andy, and welcome to Headspace Guide to Meditation. Throughout this series, I'm going to be your guide as we explore the mind and discover how meditation can benefit us in our life.
Podríem dir que de la recomanació de l'Anna Cintas hem de desprendre que necessitem temps. El temps és molt important, és una primera premissa per poder estar i a partir d'aquí ja intentar fer la feina bé, però sobretot temps per estar.
Necesitamos tiempo y necesitamos escucha, ¿no? Efectivamente, digamos, como muy bien ha comentado la compañera, pues muchas veces hay aquí una expresión del malestar y hay, bueno, seguramente que escuchar qué hay detrás de este malestar y bueno, pues poder trabajar otro tipus d'herramientes per a poder expressar-la d'una forma millor.
El que estem sentint de fons és el tràiler d'una sèrie de Netflix, es diu Headscape, relaxa la teva ment, que és molt el que tu estaves dient ara també, no? Escoltar. Són 8 capítols d'aquesta sèrie documental on, a més d'aprendre tècniques de meditació, t'explica com es pot assumir el control, gestionar l'estrès, el dolor, la ràbia, entre d'altres coses. Ser conscients de com ens sentim és imprescindible, no només els adolescents, que, o sigui, que s'aprengui des de petit, que et siguis conscient d'aquesta època tan efervescent que és l'adolescència, però també els adults, no? Mm.
Es una herramienta fundamental y efectivamente es uno de los factores protectores a la hora de poder preservar nuestra salud mental. El hecho de poder manejar, de poder nombrar nuestras emociones, de poder reconocer las emociones del otro, nos ayuda tanto en la vida cotidiana como en prevenir estas dificultades y estos problemas. Y efectivamente es algo que se puede ir practicando y favoreciendo desde pequeños.
Desde petits. Sí. Per tant, no, adaptat, m'imagino, no? A cada edat, el que un pot entendre, però des de petits ser conscients i parlar també de com ens sentim.
És important tenir en compte el vocabulari emocional, és important tenir en compte la dimensió emocional i és important tenir, bueno, a lo mejor coses que no hacemos explícites, porque las damos por hechas o por sabidas, pues poder ponerles nombre, poner nombre a nuestras emociones y poder nombrar por qué nos sentimos así, efectivamente.
De la teoria a la pràctica.
És evident que si algú pateix algun trastorn, que si està inquiet, que si no es troba bé, que si té angoixa, doncs això no només li passa a casa, no només li passa al carrer, sinó que també l'acompanya quan està a l'escola o a l'institut. I per veure com es pot conviure amb aquests neguits o fins i tot ja amb aquests trastorns a l'aula, saludem a l'Eva Suades. Molt bon dia, Eva.
Hola, bon dia.
L'Eva és professora, cap del Departament d'Orientació de l'Escola Verge de la Salut i professora col·laboradora de la UOC en la matèria Escola Inclusiva, el màster de dificultats d'aprenentatge. L'escola sí o sí ha de ser inclusiva, Eva?
Sí. Ha de ser. Estem en un procés, eh? Però sí, a nivell estatal, la LOMLOE així ho diu, ja fa anys, teníem altres lleis anteriors i els decrets autònoms també. Vull dir, ens remuntem al 2017, que és quan es va començar a esmentar les diferents mesures i les diferents tipologies de NESE.
I això a la pràctica què implica? Quan tens 25 nanos a l'aula, que tots no són iguals, i que deu haver-hi algun que sí que té alguna dificultat o que necessita un suport específic.
Sí, bueno, implica que ens hem de posar. Vull dir, fins ara hi havia els plans individualitzats, continuen existint, però aquesta existència en breu aniran desapareixent a poc a poc, i aquests plans individualitzats només és una mesura que s'ha de complir de manera molt excepcional.
Explica'ns una mica què és un pla individualitzat.
Sí, un pla individualitzat és quan un alumne realment, amb tots els recursos que tu li pots facilitar a l'aula, no segueix. Un alumne que ja té dificultats, no? I que tu veus que no hi ha un aprenentatge. Llavors, en aquest cas, sí que has d'adaptar, i has de fer adaptacions que ja toquen inclús el currículum. Però normalment ara ja tenim recursos per poder acollir. Un 80% ha de ser suports universals. I suports universals vol dir que hauríem de tractar i hauríem de poder acollir tot el d'alumnat, pràcticament, en un grup aula. Vull dir, el que fèiem abans de disgregar, o el que fèiem abans, no?, de segregar o d'intentar integrar, ara hem d'incloure, s'ha d'incloure l'alumne. Hem de tenir, per tant, diferents activitats o diferents mirades. Vull dir, no tots els nens potser han de fer el mateix en el mateix moment perquè no ens trobem en el mateix moment maduratiu, no?, de cadascun d'ells. I això sobretot es veu a primària.
Clar, però això un sol mestre a l'aula, com pot donar resposta a totes aquestes realitats? Suposem que de 25 tots són diferents, però que n'hi haurà uns quants que sí que van en una mateixa línia, poden seguir, no?, però... no sé, si en tens un que té una dislèxia, un que té TDAH, algú altre que li passa una altra cosa, és possible?
Tens raó. Tenim un recurs ara, que és la codocència, que la codocència és l'entrada a l'aula de dos docents. Antigament el que teníem era la diversitat, que la diversitat era que extrèiem de l'aula aquells alumnes que tenien una dificultat, els ajuntàvem a tots plegats i llavors se'ls ensenyava d'una altra manera o a un altre nivell. Això no és inclusiu, això és agregar. Llavors, el que fem ara és entrar dos docents a l'aula. I el segon docent que entra a l'aula no és que entri concretament tenint una mirada cap al nen de necessitats educatives especials, sinó que justament s'entra a l'aula, però bueno, llavors d'alguna manera ja són 15, no són 30. Uh-huh. És difícil, falten recursos, falten molts recursos, perquè si tinguéssim els mateixos recursos, possiblement les escoles especials tenen un tipus de recurs, no? Això no existeix en una escola ordinària. Una escola inclusiva potser hauríem d'incloure aquests recursos o alguns d'aquests recursos a l'escola ordinària. I falta formació, també, i falta temps. Vull dir, els professionals hem de tenir temps per poder contactar entre nosaltres, per poder pautar i per poder fer reunions.
I quins són els trastorns més habituals amb els que us trobeu a l'aula?
Normalment, sobretot són trastorns d'aprenentatge, que no és el mateix que discapacitats. Els trastorns d'aprenentatge més habituals són més habituals o més detectats, més diagnosticats, direm, eh? Uh-huh. Són els TDAHs i les dislèxies. Tenim alguns TELs i discalcúlia és el gran desconegut. O sigui, hi ha molta gent que té moltes dificultats a les matemàtiques, però em dona la sensació que no hi ha un diagnòstic de discalcúlia. No, el pare o la mare no va a buscar un psicòleg quan la dificultat és de matemàtiques. Em dóna la sensació que és com, bueno, és que les mates són difícils.
És que sempre, és la típica que no agrada, no?
Sí, exacte. En canvi, si el teu fill no té dificultats a la lectura o a l'escriptura, doncs ja tens més tendència a dir, ostres, a veure què passa, no? Potser el meu fill li està passant alguna cosa i llavors vas a buscar el professional.
I una família com pot identificar que hi ha discalculia?
La discalcúlia, perquè si tu veus que realment només té compromès una àrea, o sigui, normalment els nens creixen i van creixer madurativament, no? I tots els seus components normalment van creixent en la mateixa línia. Si tu veus que hi ha un nen que té una comprensió lectora, un llenguatge, un vocabulari, i en canvi dius, ostres, què li passa a les matemàtiques, no? Pues podria haver-hi allà una dificultat. Sí, per què no? Si no la té, no? O no està compromesa a altres realitats fora de les pròpies matemàtiques.
I cal que la família i el centre estiguin en la mateixa pàgina? O sigui, que hi hagi una comunicació fluida o que almenys sàpiguen què és el que passa, com poden ajudar a casa, què passa dins de l'aula?
Totalment d'acord. Sí. Quan l'escola va per una banda i la família va per una altra, el que li afecta tot plegat és el nen. És el nen. Hem d'anar tots a una i ens hem d'entendre. I hem d'entendre que hem de remar cap a la mateixa direcció i a vegades sí que és cert que... No, és poques vegades, però sí que és cert que a vegades quan hi ha un problema sembla que necessitem buscar un culpable, no? I quan hi ha un problema el que hi ha és una situació que s'ha de resoldre i ja està. No cal buscar res. Mm-hmm. La situació.
Doncs deies que els trastorns més habituals que us trobeu a l'aula són el TDAH, la dislèxia, potser no diagnosticada, però també discalcúlies, i deies que són dificultats en l'aprenentatge, però us trobeu també que hi ha nanos que, no sé si sobretot arran de la pandèmia, però que es nota que estan angoixats, que no es poden concentrar.
Oh, i tenim situacions i accions autolítiques, i verbalitzacions d'intents de suïcidi, això existeix també. I el problema aquí és greu, perquè quan truquem al CESMIC, que és el servei públic que tenim, estan desbordats. L'últim dia que va venir l'EAP, que va ser, penso que el divendres passat, ens van dir que la llista d'espera és el juny. O sigui, si tu ara truques perquè tens un problema... A veure, si és un problema molt greu, m'imagino que no, que hi haurà una urgència. Però si és un problema normal, però de salut mental, t'atendran al juny.
6 mesos? I com ho gestioneu? Perquè, clar, tot i així, teniu aquell alumne que té aquella situació tan compromesa i que ha d'anar tots els dies a l'escola.
Sí, ara estic parlant del Baix Llobregat, eh? Jo no sé com funcionen les altres àrees perquè això va per espais, eh? El que han obert ara el CAP, a nivell de CAP, perquè sí que és cert que des del confinament, des del Covid, des de tota aquesta realitat, això s'ha agreujat i ho veus, no? Hi ha una ansietat. El mateix CAP, al lloc, a l'ambulatori, hi ha com una sucursal, podríem dir, o no sé com dir-ho, no? Que fa un filtre. O sigui, hi ha una psicòloga que tu pots anar allà, llavors pots parlar amb aquesta noia i aquesta noia mirarà pues, l'urgència de la demanda que tu fas.
Mm-hmm.
Però sí, normalment el CESMI que tu entres o per metge de capçalera directament o per escola EA. Sí.
Eva, un món idíl·lic on tots els centres educatius fossin inclusius, com seria el dia a dia? Què passaria dins de l'aula?
A veure, existeixen escoles molt, molt inclusives que ja han arribat a fer-ho de manera gairebé perfecta, sobretot a nivell de primària, que és, penso que és molt més fàcil, tot plegat, perquè quan comença l'adolescència comença aquí una voràgine. Gairebé no hi ha parets, no hi ha separacions per edat. Els nens, cada un està fent coses diverses, diferents, no? Però tots tenen com una ruta i tots saben què és el que han de fer. Això seria idíl·lic. Però, clar, això no és una ràtio de 30. Això és inviable amb una ràtio de 30. Vull dir que hi ha coses que també hem de ser conscients i hem de tocar una miqueta la realitat, no? Ha de costar i costarà. Però penso que estem en un punt molt millor al punt que ens trobàvem doncs, fa 10, 15, 20 anys. Vull dir, estem tendint i estem arribant, no?, a aquesta escola inclusiva, penso.
Confiem que segueixi la millora i que arribi a ser una realitat 100%. Eva Suades, professora cap del Departament d'Orientació de l'Escola Verge de la Salut de Sant Feliu de Llobregat, moltes gràcies.
A tu. Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu, adéu.
Seguim amb en Sergio Herrera a l'estudi. Ja estem gairebé a punt d'acabar, Sergio. Diríem que feien falta 5 o 6 programes per parlar d'aquest tema, perquè ens hem trobat, per una banda, aquestes dificultats d'aprenentatge, de les que estàvem parlant ara amb l'Eva, no? Els TDAHs, les dislèxies, les discalcúlies... Després, els trastorns mentals, que aquí ja potser la cosa és una mica més complexa. I també, al principi, ens has parlat de la patologització. Això què seria? Perquè ho has citat al principi,
sí,
per tancar el cercle.
Sí, lo que se ha venido a llamar la medicalización de la vida cotidiana, ¿no? O a veces la psicologización de la vida cotidiana, viene a designar un poco el proceso según el cual aquellos momentos de malestar, que serían normales y esperables en nuestras vidas, porque hemos sufrido algún revés o porque estamos en un duelo, ¿no? Hemos perdido a una persona querida, ¿vale? O porque hemos tenido en el trabajo, un despido. Hablemoslo claro, a veces la realidad es dura, ¿vale? Y digamos que el malestar es esperable y es adaptativo en esos momentos, ¿no? El tema también un poco cómo encauzar la expresión de ese malestar, pero es importante tener en cuenta que no en todos los casos el malestar emocional corresponde a un problema o a un trastorno de salud mental.
En qualsevol cas, tot i que hi hagi un malestar, si aquest malestar, que no estigui associat a un trastorn, però si un altre cas, que hi ha un trastorn, o quan hi ha dificultats de l'aprenentatge, és important que demanem ajuda als professionals, als especialistes, als psicòlegs, perquè ens guiïn i perquè ens ajudin, o a superar aquesta situació puntual, o a superar les dificultats d'aprenentatge, o a conviure amb el trastorn que tenim.
Yo creo que es importante, efectivamente, respetando también un poquito los circuitos establecidos, ¿no? Y digamos, no cayendo tampoco en una cierta ansiedad tampoco de consultar ante un mínimo proceso de angustia, de malestar, como comentaba antes, pero respetando un poco los circuitos, ¿no? Y si tenemos un malestar importante, significativo, ¿no? O nuestro hijo lo tiene, o lo detectamos, etcétera, pues que podamos entender cuáles son los profesionales a los cuales consultar, ¿no? Creo que lo hemos definido bien, ¿no? Si es un tema más de salud mental, emocional, etcétera, el pediatra hace esta función de filtro, ¿vale? Si es una cuestión pedagógica de aprendizaje, pues ya sería cuestión de hablarlo en el colegio, ¿no? Digamos que tienen psicopedagogos o los psicólogos referentes del EAP, del equipo de asesoramiento pedagógico, son los profesionales encargados de este tipo de trastornos.
Sergio Herrera, psiquiatra del Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil de Sants Montjuïc, de la Fundació Sant Pere Claver. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I acabem amb música, com sempre. La cançó d'avui és My Mind and Me, de la Selena Gómez, la cançó que forma part del documental Selena Gómez, My Mind and Me, que podeu veure a Apple TV+, on l'actriu i cantant mostra com ha fet front a tot el que ha viscut entre 2016 i 2020, explicant com conviu amb el lupus, la depressió i la bipolaritat. Però abans ens acomiadem, ha estat un plaer, com sempre, acompanyar-vos. Hem estat en David Morral, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Ens retrobem la setmana vinent. Molt bon cap de setmana i fins dissabte a les 9, Escola de Família. When I hear a part of my story, I tried to hide in the glory and sweep it under the table so you would never know. Sometimes I feel like an accident, people look when they're passing and never check on the passenger, they just want the free show. Yeah, I'm constantly trying to fight something that my eyes can't see. Concern, I know they already got. But if I pull back the curtain, then maybe someone who's hurting will be a little more certain. They're not the only one. Left.